Són les 8 del matí. Bon dilluns des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dissabte vaig anar a sopar al restaurant La Calèndula de la xef i col·laboradora d'aquest programa, Iolanda Bustos. Ho vaig fer gràcies als companys de Ràdio Capital que pel meu 40è aniversari m'hi van convidar. I quan vaig sortir d'allà vaig necessitar una estona llarga per poder pair, i no en el sentit gàstric sinó sensorial, el que havia menjat. No detallaré el menú perquè sóc incapaç de recordar els noms de 14 o 15 plats i dels 5 o 6 vins amb els que ho va maridar tot, però quan més anava pensant en el sopar, en la restauració de l'edifici, del restaurant, que és l'antic teatre de Regencós, en la gosadia de la cuina i en el respecte cap a la qualitat de la matèria prima, més clar tenia que volia donar-li les gràcies a la Iolanda. Gràcies per ser emprenedora. Gràcies per ser innovadora. Gràcies per ser dona en un món on els grans noms els ocupen, amb alguna honrosa excepció, els homes. Gràcies per donar oxigen a un petit espai i recuperar-lo amb tant respecte i cura, i de retruc donar-li oxigen a un poblet com Regencós. Gràcies per jugar-t'hi la pell, el temps, els diners, i jugar una carta ambiciosa com aquesta. I, evidentment, per descomptat, gràcies pel tracte rebut. Si el món en general i el Baix Empordà en particular hi haguessin més Iolandes Bustos a les cuines de restaurants, però també a les cuines de les empreses, els ajuntaments o institucions, cada dia tindríem mil motius per presumir, més enllà de la idea idíl·lica que expliquem a tothom del que és això de l'Empordà. Per tant, Iolanda, gràcies per tot. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada força ennuvolada. Al matí es farà notar el vent de component sud, al llevant, i a la tarda ja anirà fluixant. Durant el dia pot caure alguna precipitació, amb més probabilitat a la tarda. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per mar alterada durant les primeres hores del matí. Dimarts una jornada més tranquil·la i una mica més freda.
Doncs gràcies, Martí. Això és el que ens espera per les properes hores en matèria climatològica. I desgranem ara el que ens esperen els propers minuts. Toni Celles, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Desgranem, deia, el que ens esperen els propers minuts en forma de titulars.
La campanya electoral pel 21D es fa present a les comarques gironines. Ciutadans fa l'acte central a Girona, on assegura que el procés ha trencat la convivència. En clau empordanesa, els comuns reclamen més diners per als aiguamolls de l'Empordà, mentre que els socialistes critiquen les inversions pendents de la Generalitat a la demarcació.
Salvem el Golfet diu a Ràdio Capital que la decisió del fiscal de Medi Ambient de presentar denúncia contra l'expedient de la llicència del polèmic xalet és una molt bona notícia. El fiscal va obrir investigació de mutu propi i ara ha trobat indicis de delicte.
Calonge i Sant Antoni posen en marxa la segona fase del projecte de reforma del castell per habilitar-hi el centre d'interpretació de les Gavarres. En total s'hi inverteix prop de 500.000 euros.
Llum verda al projecte de renovació de la platja de Castell. El període d'informació pública es tanca sense reclamacions i tira endavant la restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i accés a la platja.
Adel Metxal guanya la medalla de plata als Campionats d'Europa de Cross a la localitat de Samorin, a Eslovàquia. L'atleta de Palamós havia obtingut el bronze en aquesta modalitat als campionats de fa 2 anys.
L'hoquei Palafrugell salva un punt en l'enfrontament amb l'Asturhockey a casa. Els blanquinegres han hagut de remuntar un 1-2 en contra per acabar empatant a 2. Ara són 14ens a 3 punts de la salvació.
I avui entrevistarem l'empordanès, Marc Vidal, exdiputat d'Iniciativa i de Catalunya Sí que es Pot. Tanca la llista de Catalunya en Comú Podem per la demarcació de Girona. I entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Com anem de son?
Una mica, però bé, és normal després d'un pont.
Sí, no? Després d'un pont llarg, som-hi. I sortim d'un pont amb l'ocupació als hotels del Baix Empordà, que abans de començar es preveia del 60%. La situació no es pot comparar amb anys anteriors per les diferents circumstàncies actuals. Ho alerta la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Dani.
Ho explicava aquest dijous el seu gerent a Ràdio Capital, Martí Sabrià.
Acabarem tancant d'avui, de divendres i de dissabte, aquestes tres nits, amb un percentatge d'ocupació entre el 60 i el 70%, depèn de les poblacions.
Per Sabrià, també l'ocupació s'ha vist afectada per l'inici de la temporada d'esquí, però també per la manifestació que hi havia convocada a Brussel·les per aquest dijous també al matí.
Hi ha hagut potser un factor que també ha restat, molta gent que arriba a Brussel·les, per tant, potser una part d'aquesta gent que és vingut, sempre hi ha circumstàncies, diguéssim, no? Però aquesta, en un any que les festes quedaven més ben posades, probablement ha restat gent que si no hagués fet aquest viatge, doncs hauria vingut a l'Empordà.
Les dades, però, no seran definitives fins que, fins una mica més endavant, i els hotelers facin el recompte final.
Tenim més històries per explicar-vos en aquest supermatí d'avui. Anem directament cap a la Cala del Golfet. I anem allà per explicar-vos que l'associació Salvem el Golfet ha assegurat en declaracions a Ràdio Capital que la decisió del fiscal de Medi Ambient, Enrique Barata, és molt bona notícia. El fiscal ha decidit presentar una denúncia contra l'expedient de la llicència d'obres del polèmic xalet sobre la Cala del Golfet de Palafrugell. La rellevància de la notícia rau en el fet que el fiscal va obrir una investigació per pròpia iniciativa i ara ha trobat indicis de delictes, Dani.
El fiscal veu indicis de criminalitat i apunta a possibles delictes contra l'ordenació del territori i prevaricació urbanística. A més, incorpora la denúncia presentada de manera paral·lela per Salvem el Golfet. Margarita Riera, portaveu de Salvem el Golfet, valora el paper del fiscal.
Alguna cosa deu haver-hi com per prendre aquest pas i no pas arxivar la causa. Per tant, és una notícia per nosaltres molt important que va més enllà del contenciós, eh?
I Salvem el Golfet, que vol diferenciar dues vies judicials.
La primera, la del contenciós administratiu, que van presentar la mateixa associació i la Generalitat. L'objectiu d'aquesta via és, segons Salvem el Golfet, aconseguir l'enderrocament del xalet. La via penal, que ara tira endavant, busca la investigació i depuració de les responsabilitats personals entre el promotor, els funcionaris que van informar favorablement del pla i del projecte, i l'alcalde i el regidor que el van aprovar. Des de Salvem el Golfet creuen que aquesta via és molt important perquè va ser el fiscal qui, per iniciativa pròpia, va obrir la investigació, tot i que Salvem el Golfet va entregar-li la documentació que provaria els presumptes delictes.
Que va ser el fiscal que va iniciar ell primer aquesta investigació. Nosaltres, diguéssim, a l'enterar-nos que ell ho havia fet, ens hi vam sumar, val? Però que va ser ell que ja va començar.
I a les 8 i 8 del matí us expliquem que Calonge vol fer més conferències i exposicions al seu castell. Amb aquest objectiu, ja està en marxa la segona fase per reformar i crear més espais en aquest castell que acollirà el Centre d'Interpretació de les Gavarres, Pedro Ruiz.
Així és, el consistori de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat les obres de la segona fase del projecte de reforma del castell del municipi. D'altra banda, aquestes obres també consistiran a fer treballs de tecnificació de les sales que es van reformar en una primera fase, amb la finalitat d'adaptar-les i facilitar que s'hi puguin acollir un major volum de conferències i exposicions culturals. La suma total de la inversió s'endeix al voltant del 500.000 euros. La Diputació de Girona portarà 150.000 euros i el propietari de l'edifici històric, que és la Generalitat de Catalunya, desemborsarà una xifra que voreja els 90.000 euros. Les obres van orientades a la sala major, una millor accessibilitat i un major volum de sales de la planta situada sota la coberta. Es faran més reformes a la nova sala de l'antic pati d'armes i la terrassa d'aquest, a un espai annex que anteriorment havia estat l'arxiu municipal, a la Torre Quadrada, on es retirarà l'actual escala de Caracol, i a les cavallerisses. Una de les novetats més destacables és la creació d'una nova sala amb un aforament màxim de 60 persones. Aquest nou espai es localitzarà a l'última planta del monument. En declaracions a Ràdio Capital, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha detallat que el pla d'execució és de 4 mesos. Soler estima i espera que al llarg de l'estiu del 2018 es pugui procedir a la inauguració de la nova reforma. El batlle calongí també ha donat especial rellevància a la importància d'aquestes obres i augura un bon futur al Centre d'Interpretació de les Gavarres, que acollirà el castell.
Estem molt il·lusionats amb el projecte. Creiem que serà un punt de referència a les nostres comarques i que també un punt de visita obligatòria de tots els nostres escolars d'aquí a les nostres contrades.
A més, es potencien els recursos tecnològics del castell. Un dels reptes del projecte és dotar l'edifici d'un sistema audiovisual que permetrà utilitzar la sala de l'antic pati d'armes amb dues configuracions diferents que s'usaran segons el tipus d'acte que s'hi albergui. Altrament, s'afegiran dos projectors d'alta resolució rotatoris i també un dispositiu BYOD que permet fer les presentacions sense necessitat de connexions amb fil. Per garantir-ne la seguretat, aquest sistema de reforma també contempla la instal·lació d'un sistema de videovigilància integrat per 22 càmeres localitzades en les diferents sales, zones de pas del castell i a la plaça d'armes. Per més inri, es milloraran les connexions de la xarxa Wi-Fi. El projecte de restauració ha estat redactat per l'arquitecte Josep Maria Esquius.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Entrem a la campanya electoral.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
Dèiem, som a la segona setmana de la campanya electoral. Aquest cap de setmana hem tingut un gran acte de Ciutadans a l'Auditori de Girona, David Parreño.
Inés Arrimadas i Albert Rivera han protagonitzat aquest acte on han assegurat que el procés ha trencat la convivència. Des de Girona han dit que molts ho han notat en els seus grups d'amics i famílies.
Los que vivís en Girona sabéis muy bien que esto no es un problema entre Cataluña y España. Esto es un problema entre catalanes y lo habéis vivido, seguro, en vuestra propia piel, en vuestro propio grupo de amigos, en vuestras propias familias. Lo habéis vivido.
El cap de llista per Girona, Gent Castell, creu que s'ha d'entrar en una nova etapa de reconstrucció.
Els que vivim a Girona veiem la fricció d'una part davant del sentit comú i la coherència de l'altre. Necessitem estar més que mai units. Units per regenerar també la política catalana, donar oportunitats, obrir la porta a les oportunitats que tenim com província, que som la porta de França i del país veí.
Un cap de llista que, per cert, va ser ahir a Palafrugell en una carpa que va posar Ciutadans.
I Esquerra Republicana, que ha estat aquest dissabte a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, Dani.
Allà han repetit un dels seus lemes de campanya: dir que el vot útil de l'independentisme per evitar que Ciutadans guanyi és Esquerra Republicana. En l'acte no van al·ludir la llista de Puigdemont, però van assegurar que la cosa no va de noms.
I mentrestant, a Junts per Catalunya hem pogut veure la cap de llista Gemma Geis fent costat a Puigdemont a Brussel·les.
És un honor que em demanés d'encapçalar la llista per Girona de Junts per Catalunya, i el president avui volia adreçar les paraules a la resta de l'agenda de la candidatura, però també a la gent de Girona.
Jo el que volia primer és agrair-te, Gemma, el teu compromís personal, la teva absència de dubtes, a voler dir sí, aquesta és la llista que ens representa, és la llista en què la majoria de gironins que van votar a l'1 d'octubre ens podem reconèixer, ens podem sentir representats, i és la llista que ha de guanyar.
El PSC ha estat a Calonge i a Platja d'Aro, on ha criticat les inversions pendents de la Generalitat de Catalunya amb la demarcació de Girona.
El seu cap de llista, Rafael Bruguera, ha recordat que la Generalitat va prometre una inversió a Girona per compensar el complex de Barcelona World al Camp de Tarragona. Assegura que són l'únic partit amb propostes concretes per la demarcació de Girona.
L'única candidatura que disposa d'uns compromisos, d'unes idees, d'un programa electoral pel que fa a les comarques gironines com nosaltres. Per tant, ens agradaria poder debatre amb la resta de candidatures quines són, si és que en tenen, algunes idees respecte al futur de les comarques gironines, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista del benestar de les persones.
D'aquí un minut serà un quart de nou del matí.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
I el PP, que també s'ha passejat per Platja d'Aro.
L'acte ha servit perquè la vicesecretària del PP, Andrea Levy, elogiés la cap de llista per Girona, Maria Àngels Olmedo.
Porque Maria Àngels va a traer oportunidades. Aquí en la provincia de Girona, pero también en el necesario cambio político que a partir del 21 de diciembre es necesario que se produzca en Cataluña. Por eso personas como María Àngels son personas que merecen la confianza de los catalanes el próximo 21 de diciembre.
Doncs a mi què voleu que us digui, però aquest discurs em sona a agafin discurs, canviïn discurs tipus, canviïn-li el nom i tirem milles. La figuerenca Natàlia Sánchez, del seu torn, ha participat a l'acte central de campanya de la CUP al pavelló de la Vall d'Hebron a Barcelona.
La cupaire ha parlat d'un estat espanyol antidemocràtic que es manté per la força. Davant d'això, ha definit el 21D com un bumerang contra l'article 155.
Malgrat aquesta excepcionalitat, la CUP Crida Constituent ens hi presentem. Perquè hem de fer del 21 de desembre un bumerang republicà, democràtic i social contra el 155 i els que neguen a cops el dret a la lliure autodeterminació del nostre poble.
Sánchez també ha refermat el seu compromís amb la República, en una referència implícita contra Esquerra i Junts per Catalunya.
I els comuns demanen més diners per preservar els aiguamolls de l'Empordà.
El candidat Llorenç Planagumà reclama que es desplegui la llei de biodiversitat i patrimoni natural. Per això proposen crear una agència de la natura que es financiï amb la taxa turística i també amb l'impost de vehicles contaminants.
És una font d'ocupació, és una font de salut, perquè quan la gent hi pot anar a passejar o pot estar en contacte amb la natura, doncs s'ha demostrat que té efectes beneficiosos per la salut de les persones.
I més enllà de l'Empordà o de les comarques de Girona, la campanya pel 21D ha viscut aquest cap de setmana algunes novetats, com per exemple l'aterratge del líder del PSOE o la intervenció per primera vegada de la presidenta del Parlament, Toni Sellas.
La campanya avança en un context en què diverses enquestes com les publicades per La Vanguardia o El Nacional apunten les mateixes tendències. La majoria independentista a la cambra estaria en perill, la llista de Puigdemont continua recuperant terreny i Esquerra encara apareix com a guanyadora, però amb Ciutadans trepitjant-li els talons. En aquest marc, els partits incorporen alguns pesos pesats a la campanya. És el cas d'Esquerra, que aquest diumenge ha fet entrar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha tingut un record i missatge per Oriol Junqueras.
I vull que li diguem a l'Oriol que persistirem, perquè persistir és guanyar.
Missatges intrablocs, dards entre blocs i apel·lacions dels comuns a les esquerres han estat la tònica del cap de setmana. Catalunya en Comú instava Esquerra Republicana a construir una majoria de caràcter social, mentre que la CUP demanava a les altres formacions independentistes que no reculin cap a l'autonomisme i els republicans deien de recuperar la unilateralitat si l'Estat no escolta. Mentrestant, des de Brussel·les, Carles Puigdemont ha continuat intervenint en els mítings de Junts per Catalunya.
Una tria entre els qui volen reduir Catalunya a província i els qui volem consolidar, perquè ja ho és, Catalunya com a nació. I a la província li escauen polítics provincians que van a demanar permís i que van a demanar, sobretot, prioritats i criteris a la metròpoli, que, evidentment, la metròpoli és la Moncloa.
A la banda constitucionalista, el socialista Miquel Iceta s'oferia ser el MacGyver de la política catalana mentre que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, parlava de remuntada.
Se respira un espíritu de remontada, ¿no? Hay como un ambiente, lo veis en las calles, en los mercados, el Partido Socialista está de nuevo aquí, en primera línea, para ganar las elecciones, para ser la primera fuerza política. Nosotros no queremos ser ni la cuarta, ni la tercera, la segunda, no, queremos ser la primera fuerza política.
Una remuntada dins d'un bloc unionista en què Ciutadans i el Partit Popular han començat a llançar-se d'arts per presentar-se com el veritable vot útil per acabar amb el procés independentista.
Doncs aquest és el resum de les principals novetats que hi ha al respecte d'aquesta campanya electoral a casa nostra. I a aquesta hora del matí el que fem és saludar una de les persones que participen de manera directa en aquesta campanya electoral. És en Marc Vidal, que és exdiputat d'Iniciativa per Catalunya i de Catalunya Sí que es Pot, i que al mateix temps tanca la llista de Catalunya en Comú Podem per la demarcació de Girona. Senyor Vidal, bon dia.
Bon dia.
Bé, senyor Vidal, primera pregunta. Vostè tanca la llista, passa de ser exdiputat a tancar la llista per la demarcació de Girona.
Sí.
Com ha anat això?
Home, bé, doncs jo ja havia anunciat que era la darrera vegada que em presentava. De fet, diguem-ne que deixo la política activa, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I, per tant, la manera simbòlica de passar el relleu al Llorenç Planagumà és tancar la llista.
Escolti, vostè ha estat diputat en una legislatura que ha estat molt convulsa per causes que, que tots plegats sabem ara mateix. Com va viure vostè aquell dia de la proclamació de la República, aquell divendres?
Amb una profundíssima tristor, per veure com de difícil és construir un país al llarg de 30 o 40 anys i com de fàcil és que uns irresponsables el destrueixin en unes hores.
Vostè és dels que situa al mateix nivell allò, l'article 155, que aquesta proclamació de la República, o es poden fer diferències entre responsabilitats?
No tenen res a veure. No tenen absolutament res a veure una cosa i l'altra. Aquí, quan parlo d'irresponsabilitats, parlo de les persones que, sabent que el camí que havien agafat portava a l'atzucac en el que els hem trobat, sabent-ho conscientment, han seguit fent créixer la il·lusió d'una immensa majoria del poble, sabent que aquesta il·lusió es frustraria. Parlo d'irresponsabilitat, això. Evidentment, l'aplicació del 155 és una altra qüestió, és l'estat natural repressiu d'un partit furibund de dretes com és el Partit Popular, i que per tant utilitza tots els mitjans que té, tant en eficàcia com en apariència, per senzillament aplicar les seves polítiques de dretes. Per tant, són dos temes que no tenen res a veure. Uns és irresponsabilitat, els altres és dreta pura i dura en estat pur.
Dèiem legislatura convulsa, si va ser tan convulsa que fins i tot va generar moltes tensions en el si del seu grup mateix, fins i tot provocant l'expulsió d'un dels diputats, que és l'Albano Dante Fachín, de la representació de la presidència de Podem Catalunya. Escolti, internament com va viure vostè aquests capítols de tensions?
Sí, però de fet això no és producte d'aquests dies convulsos que diu, sinó que és fruit de les maneres d'entendre la política diferents, molt diferents, i sobretot de les maneres d'entendre com s'organitza un grup parlamentari entre les diferents persones que el formaven. I per tant, aquí s'hi ha barrejat d'una banda posicionaments perfectament legítims i lícits de cadascú, amb maneres de fer i d'actuar en política. Per tant, no explico res de nou, perquè lamentablement, diguem-ne que determinats temes s'han anat airejant en públic durant aquests dos anys i poquet de legislatura que hi ha hagut.
Escolti, Pablo Iglesias, que fa uns dies va fer unes declaracions, va dir que el procés independentista de Catalunya havia despertat el feixisme a la resta de l'Estat. Va ser molt criticat per aquesta frase, perquè en el fons el missatge que venia a dir és: escolteu, si haguéssiu callat, els feixistes seguirien dormint, i alguns ho van interpretar com: no els molesteu, deixeu-los tranquils. Vostè què en pensa d'aquestes declaracions?
Jo penso que van ser inoportunes, i penso que el mass media del país aprofita qualsevol frase inoportuna, traient-la de context i amplificant-la, multiplicant-la, etcètera, etcètera. Jo crec que el que sí que ha passat, i això és una evidència, és que els blocs, diguem-ho així, en litigi durant aquests temps, tant allò que se'n diu el bloc independentista com allò que se'n diu el bloc constitucionalista, que jo els definiria amb bastant més grisos que això, s'han vestit en processos profundament identitaris. És a dir, no en processos polítics, sinó que sobretot han apel·lat a les emocions, i a les emocions a base de: identifica't amb uns colors, diguem-ho així, amb unes banderes i amb unes identitats. I tots els processos identitaris socialment creixen a partir de reconèixer-se amb ell mateix i de trobar totes les desgràcies en el contrincant. I el que sí que ha fet el procés, no, jo no diria que l'independentisme, sinó que el procés tal com s'ha portat, com que ha estat tan identitari, en un país on hi ha una enorme quantitat de gent amb identitats barrejades, ha obligat d'alguna manera, de manera subjectiva, a identificar-te en una d'aquestes identitats compartides i barrejades que tens. I això és el que ha passat. Identificar una identitat amb el feixisme és un error. Un error, jo crec que clamorós, perquè és evident que no, no pots, cap de les dues identitats la pots identificar en el feixisme. Feixisme n'hi ha, n'hi ha hagut sempre en els sectors, diguem-ne, més espanyolistes, i feixisme n'hi ha també en els sectors catalanistes profuns, també n'hi ha hagut sempre. Per sort, en menor quantitat aparent, Per sort, en menor quantitat aparent. Per tant, no té res a veure el feixisme amb el reconeixement de les identitats i amb el fer-se aquestes identitats excloents l'una de l'altra, que aquest és el greu problema social que tenim en aquests moments en el país, que aquestes identitats que abans eren compartides en aquests moments s'estan convertint en excloents i tindrem molta feina per recosir tot això.
Senyor Vidal, vostè em diu, em parla de la política de blocs, és un tema al qual Catalunya en Comú Podem va fent recurrent en aquesta campanya electoral, va dient, escolti, no es pot fer, nosaltres no som els de la política de blocs, no es pot fer política de blocs, i Catalunya en Comú Podem es va mantenint sempre en aquest, va pivotant entre, diguem-ne, en un suposat paper de frontissa. Tanmateix, les enquestes li estan augurant totes gairebé una caiguda important. Com ho valora això vostè?
Mireu, ho estic valorant com, primer, que aquesta caiguda no serà tan important, això n'estic convençut. El que és evident és que no hi haurà un creixement important com tot partit pot desitjar. Però jo crec que en aquest moment som víctimes també d'aquesta política de blocs identitària. És a dir, el que t'he explicat abans, quan la gent vota per identitats i nosaltres no defensem cap identitat perquè seguim creient que Catalunya és un país d'identitats compartides i cal que ho segueixi sent, perquè ha estat això, i quan tu votes amb el cor i amb aquesta identitat, doncs senzillament acabes abraçant-te. Per què la gent vota, diuen Ciutadans? Bé, perquè senzillament ha dit, doncs jo català, espanyol i europeu. I per què vota l'independentisme?
Sí, Ciutadans, jo català. En la línia amb el que vostè deia, Ciutadans és un podria ser un partit d'identitats compartides, com deia vostè. No, català, espanyol i europeu.
No, perquè el problema és que el que estan fent és utilitzar la identitat com a símbol. És com si estéssim en un partit Barça-Madrid permanentment, per entendre'ns, vull dir, estic fent una qüestió simbòlica. I la política no té res a veure amb un partit Barça-Madrid. En un partit Barça-Madrid o guanyes o perds o empates. I en política permanentment has d'estar cuidant els grisos. I permanentment has d'estar negociant sempre amb el contrincant.
Però escolti, quan es reben atacs permanents a, per exemple, a l'escola catalana i a determinades instituts, o a la llengua, jo què sé, el dissabte a Madrid hi havia 30.000 signatures perquè s'obligués a escolaritzar en castellà les escoles catalanes. S'obligués a implementar el castellà obligatori en l'escolarització a les escoles catalanes. Això és un atac a una identitat, per entendre'ns.
Evidentment, perquè la creació real o falsa de la pròpia identitat es basa en l'atac a l'altre.
Però jo no he vist ningú de la versió... Bueno, jo no he vist ningú de Podem, per exemple, criticant aquesta recollida de signatures.
Home, doncs no deu ser molt bon periodista, perquè estic segur que tothom, mig país, ha vist la intervenció del Joan Mena en el Congrés precisament
sí, aquesta intervenció d'en Joan Mena, sí, em refereixo a ningú de Podem, a la resta de l'Estat, des del dissabte, que critiqués aquesta recollida de signatures, que és un pas més enllà, diguem-ne, en aquest atac a una institució com és l'Escola Catalana.
Sí, escolta, no és nou, jo recordo un senyor que es deia Aleix Vidal Quadres, d'infausta memòria, que va ser l'iniciador del problema lingüístic a Catalunya quan mai havia existit. És a dir, la utilització de la llengua com a arma política, perquè precisament la llengua és allò que més genera identitats, és un clàssic dels partits de dretes, com va ser el PP en el seu moment i com està sent Ciutadans en aquest moment. claríssimament. És evident que la utilització de la llengua pot acabar donant uns quants vots electorals enganyant a la població, però és evident també que si l'Aleix Vidal Quadras fa 30 anys, si no recordo malament, va començar amb això i no se n'ha sortit, és perquè el nostre sistema educatiu basat en la immersió és un sistema potentíssim que qui l'ha viscut, qui sap que des de la immersió ha pogut aprendre perfectament el català i desenvolupar-se en la societat catalana en tota normalitat, acaba avançant, segur. És a dir, que aquests cants de cigne no tindran sortida, perquè no la poden tenir, perquè és que, a més, tècnicament és impecable.
Sí, sí, però precisament per això li deia, no? Perquè vostè em parlava de no es pot basar la política en la gestió de la identitat, de la identitat nacional, en aquest cas. Jo li deia, segurament té tota la raó del món, vull dir, de fet avui reflexionàvem sobre la necessitat de parlar de propostes programàtiques més enllà d'això, no? De blocs. El que passa que hi ha un atac permanent i constant a algunes de les coses que en aquest país, si una cosa tenen, és un consens gairebé generalitzat. Vull dir, la última llei d'ensenyament no la va aprovar el PP, però va ser l'únic partit que no la va aprovar i tampoc hi va votar en contra. Per tant, però esclar, segueixen havent-hi aquests atacs i cada vegada són més virulents. A mi em fa la sensació que s'ha despertat un monstre ideològic que ataca tot allò que tingui a veure amb Catalunya, i entès Catalunya de la manera més plural i diversa que és.
Per tant, m'estàs confirmant les paraules de l'Iglesias, pel que veig, perquè acabes de dir el mateix. M'ha més matisat perquè ets un bon locutor, però acabes de dir el mateix.
Sí, el que passa que la meva reflexió no seria calleu que no es desperti, seria ataqueu-lo ja d'una vegada per totes i matem aquest monstre.
Bueno, algunes persones portem anys atacant aquest monstre. Algunes persones portem anys dient que el feixisme és el perill i portem anys dient que el feixisme mai. Moltes persones portem. Algunes altres persones s'han despertat a la política ara fa molt poc temps. Bé, quan estem tots junts en contra del feixisme, segurament aconseguirem millorar-lo. Ara bé, atenció, perquè el que no podem fer és convèncer d'allò que no és, o bé amplificar i multiplicar per deu allò que és. Que de vegades, per utilitzar també aquesta rampinya de quatre vots en unes eleccions, amplifiquem coses que no són tal com la realitat ens les està dient.
Posi'm un exemple, sisplau.
El maltracte d'Espanya cap a Catalunya, mirem Vetroscòpia o mirem qualsevol d'aquestes empreses enquestadores, el percep sobretot una part de la població catalana. En concret, diuen els enquestadors que el percep un 30% de la població catalana. Uh-huh. Aquest maltracte d'Espanya com a ens global cap a Catalunya com a ens global. I això és una fal·làcia, per dues raons. La primera és perquè no hi ha una Espanya com a ens global ni una Catalunya com a ens global, sinó que hi ha persones a cadascun d'aquests dos àmbits que fan unes actuacions, algunes nefastes i d'altres que no ho són. I tu te'n vas viatjant per Espanya i no perceps això. Ho perceps en determinada persona que quan fas el cafè t'està dient escolta, ja, 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 no? En relació a Catalunya. Però 30 més que et trobes pel carrer en el mateix moment, no perceps això, sinó tot el contrari. És a dir, que s'estan creant precisament tots els elements que permeten que aquestes identitats creixin en la creença que la teva identitat és la bona i la contrària és la dolenta. I això, perdoneu, no és casual. És casual per la persona que ho rep, però no és casual pel polític que ho fabrica.
Senyor Vidal,
quan parlem de blocs, aquests blocs han estat fabricant això, i el monstre seria això, no seria el feixisme. El monstre, per mi, seria això. Seria aquest element que permet que la societat catalana es vagi dividint socialment quan hem estat treballant durant tants anys per precisament evitar això. Vull dir, aquest és el problema greu, que guanyi qui guanyi aquestes eleccions, sigui qui sigui, i espero que no sigui un bloc, sinó que espero que arribi a entendre's qui sigui amb qui sigui, per cosir això. Aquesta és la feina principal que tindrà. Cosir Catalunya socialment, perquè sense cosir-la socialment serà molt difícil recuperar el pols econòmic que ha tingut sempre el país.
I, senyor Vidal, descartat el nom de Xavier Domènech com a president de la Generalitat, si m'ho permet, per la projecció que li donen les enquestes, qui hauria de ser president, segons vostè, Miquel Iceta o Oriol Junqueras?
Jo, personalment, i aquesta és l'opinió personal, jo crec que hauríem de plegar tots. Crec que les persones que han estat al capdavant dels partits polítics en aquesta legislatura convulsa, que deies tu, han perdut tota l'autoritat, anava a dir moral, però no és moral, política, per seguir liderant un canvi que implica fer coses completament diferents de les que han vingut fent fins ara. I en aquí, les Luisetes, evidentment. És a dir, però això és un desig personal i que jo crec que seria raonable que s'ho pensessin els líders polítics de que han viscut aquesta legislatura convulsa, i que cada partit es pensés quines són les persones amb més capacitat de no enfrontament, sinó del revés, de pacte i de diàleg, per intentar treure el país d'aquest, diguem-ne, atzucat en el que li hem anat ficant.
Però entenent que això no passarà, perquè, vaja...
En política no es pot dir això no passarà,
sí, home, ja, però
em sembla que... Tampoc havia de plegar l'Artur Mas i en una tarda va plegar, per exemple.
Ja, però em sembla que podem fer un vaticini...
Hi ha gent que l'ocubra que el Xavier Domènech podria ser un president per una temporada fins que hi hagi unes altres eleccions. Ho vaig llegir un article de diari que algú l'ocubrava.
Doncs, per tant... escolti, li reformulo la pregunta. Amb qui hauria de pactar, en Comú Podem?
Com ho podem, hauria de pactar amb aquells que des d'una visió social d'esquerres no estessin per la solució unilateral al problema nacional, que ja hem vist que porta l'atzucac, i estessin, evidentment, per deixar de banda qualsevol intent de laminar l'autonomia de Catalunya, sigui la via del 155 o qualsevol altra. Per tant, no et dic amb qui, et dic amb què.
En aquests
moments amb qui no hi ha ningú. M'explico?
És en aquest moment. Ahir Esquerra ja va parlar, ja va fantasejar amb la unilateralitat. Per tant, i vaja, no em diu exacte, no em diu en qui, però em diu en què, però aquest què ens porta el PSC. En qualsevol cas, bé, d'aquí res, la clau la tindrem d'aquí uns dies. Aviam com queda tot plegat. Senyor Vidal, encara una última qüestió. Algunes veus d'Iniciativa han criticat una suposada subordinació pel projecte, és a dir, una subordinació d'Iniciativa al projecte de Catalunya en Comú. Fins i tot s'ha arribat a parlar de capdillisme, i llegeixo textualment, per part de l'Ada Colau. Vostè què en pensa d'això?
Bé, jo penso que Iniciativa en una assemblea va optar per decidir que si el país necessitava una hegemonia d'esquerres i la necessitava, no es podia fer en la solitud del lluitador, del capitán Siam, que durant uns quants anys va brandant l'espasa de
Barbuda. Veig que vostè també el va doctrinar a TV3, amb això del capitán Siam.
Això del capitán Siam, fa temps que els meus fills el veien i fa temps que ho faig servir de tant en tant, em surt de natural, diguem-ho així.
Si no passa res, jo també el veia, m'agradava molt.
Sí. No, aleshores això, en assemblea el que vam decidir és intentar trobar tots els mecanismes perquè l'esquerra social i l'esquerra transformadora del país acudissin a les eleccions amb unes candidatures unitàries, que era l'única manera de poder guanyar la dreta. I això es va acordar a l'assemblea, i això implicava des de tantejar coalicions, que ja s'ha aprovat, fins a acabar intentant ser una força política nova. Per tant, aquesta va ser una decisió dels òrgans interns d'Iniciativa de fa molt de temps, i en això hem estat treballant. Naturalment, això acaba implicant cedir lideratge i cedir espais de visualització que fins ara tenies. Però és una conseqüència lògica de l'assemblea que es va decidir, com també és una conseqüència lògica que com a militant d'Iniciativa te sentis que has perdut visualització. Sí, jo també em sento així. Però, evidentment, formo part d'aquest partit que va decidir en assemblea aquesta opció política i, per tant, doncs, endavant les atxes, que en diríem.
Senyor Marc Vidal, anava a dir candidat, però vaja, tancant la llista per Girona ja hem quedat que no és candidat.
Home, vostè... si surto diputat, escolta, farem la Revolució d'Octubre, però ja.
Escolti, gràcies per atendre'ns a la nostra trucada. Per cert, vostè seguirà com a regidor a l'oposició de Regincós, entenc.
Sí, de moment sí. Esclar, no hi ha pas municipals a la vista fins d'aquí un any.
Què n'ha de dir de l'alcaldessa de la Pilar? Com ho està fent?
Bé, però Regencosa el que tenim és, ja ho saps, un poble petit, amb poques opcions, però també amb poques dificultats. Per tant, és una vida relaxada i tranquil·la en aquest moment.
Molt bé, i és el segon regidor de l'oposició que no en parla malament del seu alcalde. No sé si això és bona o mala senyal, però vaja.
Als pobles la política és molt persona a persona, sobretot.
Senyor Mervidal, gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 9 minuts de 8:45 del matí. De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I tenim més històries més enllà de les eleccions. Els Mossos d'Esquadra i agents de la policia local de Palafrugell van detenir la setmana passada un home de 26 anys, veí de Palamós, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força de nit.
Segons la versió policial, cap a 3:15 PM, la policia local de Palafrugell va rebre una trucada informant que una persona estava intentant robar a un establiment del municipi. En arribar, els policies van trobar un forat d'un metre quadrat aproximadament en una paret de l'establiment que dona al vestíbul d'una altra casa. Des d'allà havien intentat entrar a la botiga. L'interior del negoci estava regirat i faltaven alguns ordinadors. Després, a la primera planta de l'edifici del costat, van detenir un dels autors del robatori. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El detingut té diversos antecedents i va passar el dia 4 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Es va decretar la seva llibertat.
I l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha presentat aquest diumenge la reedició i actualització del llibre titulat L'Estartit i les Medes, que en Marcelí Audivert va escriure en els anys 70. Ho ha aconseguit després d'una campanya de micromecenatge.
D'aquest llibre se'n va fer una segona edició el 1999, però ja s'havia exhaurit. L'EMD de l'Estartit va firmar un conveni amb la família Audivert per cedir els drets del text i poder fer una tercera edició i un apèndix que actualitza la història del poble fins l'any 2007. Han treballat en aquesta nova edició l'arxiver Enric Torrent, el fotògraf Miquel Graells i la coordinadora de cultura de l'Estartit, Sabina Plaja. El llibre es pot trobar a les llibreries de l'Estartit i al Cucut de Torroella.
Gràcies, Dani. Les 8 del matí, 42 minuts. I al Supermatí saltem ara mateix cap a... On anem? Ah, sí, anem a la platja de Castell. Anem a Palamós, on s'ha aprovat definitivament el projecte de renovació d'aquesta platja de Castell. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
En té tots els detalls.
No es van formular reclamacions durant el termini d'informació pública i tots els informes van sortir favorables, de manera que s'ha aprovat el projecte d'obres locals ordinàries per la restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i accés a la platja de Castell. En un reportatge de Ràdio Capital, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va dir que l'obra costaria 0 euros als palamosins i va explicar els principals objectius del projecte.
No només és un projecte que intent preservar l'entorn, sinó que intenta també que sigui una nova porta d'entrada al municipi, que la gent que entri per Castell a Palamós conegui el seu entorn natural, però també conegui que té una platja a un quilòmetre que es diu La Fosca o té un nucli urbà a 3 quilòmetres que es diu Palamós, amb un munt de serveis.
L'obra es finançarà amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Recordem que les principals característiques del projecte són la creació de dunes i el trasllat de l'aparcament. L'Ajuntament preveu acabar el projecte a finals del 2018.
I encara tenim temps per explicar-vos alguna història més. Ja us hem explicat més d'una vegada, els pastorets es tornaran a representar per la Palafrugell aquest Nadal després de 2 anys sense actuació. Al Supermatí vam parlar amb en Jaume Xicoira, que és el responsable tècnic i també un dels impulsors que es torni a interpretar aquesta famosa obra de teatre nadalenca, Julià Álvarez.
Els pastorets es podran tornar a veure gràcies al repartiment de les tasques que suposa l'organització de l'obra entre l'àrea de la cultura de l'Ajuntament, que se'n cuidarà dels tràmits burocràtics i el màrqueting, i la companyia de teatre Les Bambolines, fet que permetrà que aquestes últimes es puguin centrar estrictament en l'espectacle. Jaume Xicoira ha explicat que en aquesta nova edició s'implementaran 12 micròfons sense fils, de manera que fins i tot els de l'última fila podran escoltar els actors. A més, ha assegurat que serà un espectacle completíssim per a tota la família. Disposarà de música en directe, de molts efectes especials i de més de 30 decorats.
És un espectacle recomanat per tota la família, per nens a partir de 4 anys, un espectacle de 2 hores i 10 minuts, completíssim, amb música en directe, amb 70 actors a l'escenari, amb moltíssims efectes especials, amb més de 30 decorats.
Les funcions seran l'1, el 7 i el 14 de gener a les 6. Les entrades es podran adquirir a la taquilla del Teatre Municipal o bé a través del web elspastoretsdepalafrugell.com a partir del 12 de desembre. Ràdio Capital, som l'emissora oficial dels Pastorets de Palafrugell. Podeu escoltar-nos a través del seu web.
Gràcies, Júlia. Anem als esports. Parell de punts de l'actualitat esportiva. El Palafrugell empata a 2 contra l'Astur Hockey. Marc Clapés.
El primer gol ha arribat de la mà de l'equip empordanès i ha estat obra de Jonathan Duran, que ha aconseguit superar el porter rival. Minuts després, Marcel Luzón no ha pogut fer res per evitar el gol de l'Astur Hockey, que s'ha imposat per davant del marcador fins que a les acaballes del maig, i gràcies a Xavier Aldric, ha estat capaç de fer un gol a Aaron Candanero. Amb aquest punt, l'equip de Xavi García continua a la 14a posició i en només 3 punts a la salvació. La pròxima jornada visita el camp del City Leaf Girona el dissabte a les 8 del vespre.
I el Palamosia del Metxal, que ha aconseguit una medalla de plata a nivell individual als campionats europeus de cross de Samorin. Això és a Eslovàquia.
És la segona medalla que l'atleta obté en aquesta competició després de la que va aconseguir fa un parell d'anys. En el còmput global és ja la quarta després de les dues de pista, quan va ser subcampió de 5.000 a l'aire lliure i campió de 3.000 en sala. Li ha anat de ben poc de quedar primer, però l'atleta kenià Kaan Kigen Osvilen ha pogut superar el català i ha aconseguit el triomf.
Déu-n'hi-do, 3 quarts i un minut de 9 del matí. I repassem algunes de les notícies de l'àmbit general. Per exemple, començant per aquesta última hora, els tècnics ja embalen els béns de Sixena del Museu de Lleida per emportar-se'ls a l'Aragó. L'execució del retorn provisional dels béns del monestir de Sixena del Museu de Lleida ha començat abans de l'horari de treball habitual de la institució. Els tècnics han començat a embalar les peces als voltants de les 4 de la matinada. Al museu també hi havia el director, els conservadors, responsables de la Generalitat i un fotògraf i un càmera que documenten l'operació. En els últims dies, els directors i directores de la xarxa de Museus d'Arts de Catalunya i el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, entre d'altres, han expressat el seu suport al Museu de Lleida. Entre el centenar de persones concentrades davant del museu i el diputat d'Esquerra, Joan Tardà, que abans de venir havia fet una piulada sobre el litigi. Una piulada en la que deia, malgrat que encara tot és pendent d'un recurs, l'article 155 fa possible que avui les peces del Museu de Lleida siguin retirades fent ús, si cal, com diu el jutge, de la força. Bona prova del que ens espera si guanyés el tripartit del 155. Doncs res, no s'ha fet esperar aquest trasllat de les obres de Sixena del Museu de Lleida cap a l'Aragó. I al marge de la campanya electoral, l'actualitat general d'aquest dilluns passa també per altres apunts. Per exemple, en actualitat internacional, perquè aquest ha estat un cap de setmana de molta tensió i molts incidents al Pròxim Orient, Toni.
La decisió de Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel i traslladar-hi l'ambaixada dels Estats Units ha causat una onada de protestes, no només a territoris ocupats, sinó també a països com el Líban o Turquia. Mentrestant, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha mostrat contundent quan, en una visita a París, ha replicat a una crítica del president francès, Emmanuel Macron, a la decisió de Trump.
París és la capital de França. Jerusalem és la capital d'Israel. Ha sigut la capital d'Israel durant 3.000 anys. Ha sigut la capital de l'estat jueu durant 70 anys. Respectem la vostra història i les vostres decisions i sabem que, com amics, respecteu les nostres.
I aquí acaba el resum informatiu del Supermatí d'avui. I per posar-li la cirereta, com és habitual, ho fem amb un comentari que avui arriba en la veu de la Sabel Gámez.
A 3 dies de la presentació del meu primer llibre, Des de dins, des de dentro, a unes hores d'ocupar el meu lloc de treball, a una hora de que aquesta lluna que m'acompanya cada nit se'n vagi a dormir i aparegui el sol, el meu cor només sap que bategar ben fort, però pausat, cridant gràcies, gràcies, gràcies. Cada dia al despertar dono les gràcies per viure dins de la postal més maca del món, a Sant Feliu de Guíxols, on puc escoltar les onades del mar, que sigiloses a vegades i braves unes altres m'inspiren un nou dia, on puc passejar per uns carrers que transpiren ar i color, on una persona no nascuda de l'escuma de la Costa Brava es sent com a casa, i on, a l'anar-me al llit, m'acompanya multitud de més gràcies que durant la jornada han anat apareixent, uns més petits, uns altres més grans, però al cap i a la fi, uns gràcies. Però hi ha un d'aquests gràcies que té dos noms i dos cognoms i que no farà de fer-me pessigolles per fer-me riure i il·luminar de màgia els meus ulls. I és just que després d'uns mesos molt intensos i de molta feina li atorgui el lloc d'honor que es mereix, que no és un altre que un lloc visible a la meva carpeta de favorits i faci amb ell un compartíem. I és el que avui faré. Aquest gràcies, en majúscules, va pel meu equip, un equip que ha caminat amb mi quasi des del començament al projecte des de dins, amb entusiasme, il·lusió, amb ganes, deixant-se una miqueta d'ells mateixos, regalant-me una espurna de la seva ànima i del seu cor, que són arraulides al meu costat, i tot a canvi de compartir la màgia i la visió de que tot això es veiés la llum. Una llum que brilla molt més per ells. Gràcies, Agustí Plaja, pel teu recolzament, per les teves ganes, per la teva professionalitat, per la teva iniciativa, pels teus nervis, pel teu somriure, per la feina ben feta, per la teva sinceritat, per tantes hores pensant en un fill que has adoptat com a teu des del començament i que vas conèixer i ha nascut, per ser com ets, però sobretot per ser el meu amic. Gràcies, Xavi Costa, per acceptar perquè sí, i en un primer moment, sense demanar-t'ho, un repte nou, per la teva dedicació, per la teva originalitat, per treure temps on no existia, per batallar amb mi, per ser tan perfeccionista i detallista, per buscar i trobar exactament el que requeria en cada moment, per ser un gran professional i alhora artista, però sobretot per brindar-me la teva amistat. Gràcies, gràcies i gràcies.
Doncs agraïts estem tots plegats. El comentari d'avui de la Sabel Gàmez.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí saludem a la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Com esteu? Com esteu? Esteu bé?
Home, sí, nosaltres, mira, després de 5 dies de festa, doncs, mira, estem descansats, però una mica deprimits, també, t'he de dir.
Sí, com és això?
Home, mira, costa la tornada sí. Aquesta. Tornar-se a llevar a les 7...
No sigueu així, que després els que han treballat ininterrompudament tenim llagos.
Sí, no? Teresa, avui hem d'anar per feina, també, sí. Perquè tenim, allò, amb entrevistes electorals, se'ns fot el temps al damunt.
Mira, doncs jo vull aprofitar per pregar-vos el llibre que crec que és important i té referència a tot aquest procés que estem visquent. Es tracta d'un llibre de l'editorial Cidillà. De fet, aquests últims dies n'han tret ben bé 3 de novetat i és una gent molt, molt treballadora. No van poder evitar, i a més ho han fet amb molta il·lusió, editar un recull d'imatges que ha recollit l'Ernest Costa i Savoia, un fotògraf que ha voltat per tot Catalunya agafant imatges de pòsters, banners, murals, fins i tot camisetes que porta la gent sobretot les votacions i també per l'independentisme. Però la idea és votar, o sigui, com es va arribar el dia 1 d'octubre. Uh-huh. És una obra, sobretot amb molta imatge, que recull tot Catalunya, però també hi ha textos de Miquel Aguirre, que ja, és, ja el coneixeu, un escriptor de novel·la d'intriga, sobretot, i també novel·la històrica, i en Miquel ha escrit un text sobre l'aventura de la votació del president Carles Puigdemont, de minut a minut, i expliquen també, hi ha textos d'en Jordi Cuixart, en Xavier Cortadellas i la Judit Pujador, i bé, és una obra que es dedica a recordar i a mantenir aquesta força i aquesta determinació de tot el poble per arribar a les votacions.
Molt bé. Com has dit que es deia el llibre?
Es diu Hem votat, amb el signe d'exclamació després de del text. Hem votat, cartells, pancartes, murals i banderes de 1 d'octubre. Un llibre que és d'aquest format quadrat que ens tenen acostumats a sí. La Judit i Xavier, aquests llibres que fan, em sembla, 25x25, més o menys. L'han fet molt econòmic, jo l'he renyada, perquè no sé pas si val 14 euros o 15, ho han fet perquè gairebé és preu de cost, perquè ningú pugui dir no ho puc tenir. Tot això s'ha de pagar, també, vull dir, hi ha un esforç important a fer, però era perquè fos un document que tothom pugui tenir a casa. De fet, hem recollit moltes imatges, hem recollit molta informació, hem vist en els mòbils de tot, però imprès en format llibre, perquè estigui a les biblioteques de les cases i potser hi hauria poca cosa, i Sivillà han decidit que això s'havia de mantenir perquè és una situació històrica molt important, i nosaltres, enmig d'algú que estem vivint, poder encara no som tan conscients de fins a quin punt ho és.
Escolta, el cucut entenc que en teniu, no?
I tant.
Doncs
i
ja, tant. Ja me'n pots guardar un parell, que vindré, no sé si vendes o dissabte, a buscar-los.
Molt bé.
Clar,
molt
home.
Bé.
Sí, home.
Doncs bé, el diumenge que ve, el dia 18, hem organitzat així molt ràpidament una presentació, ho farem a la sala aquí al restaurant de Torroella, i hi haurà Miquel Aguirre, l'arcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, i parlaran també en Xavier Cortadellas. Vindrà una noia que es diu Guàrdia, de cognom, Maria Dolors Guàrdia, que és primera tinent d'alcalde de la Tallada, que també tot el que va passar a la Tallada encara no, vull dir, ho sabem, allò de referències, de una mica d'esbiaixat, i ella ens explicarà també el que va ser per ells, totes les patacades que van rebre a la Tallada. O sigui que dilluns que ve, d'avui en 8, a les 8 del vespre a la sala, també el presentarem. Hi haurà Miquel Aguirre, que no podrà assistir a totes les presentacions que es facin, però aquesta sí que vindrà. I bé, tot i això, el cucut n'hi ha, i tant. I esperem que n'hi hagi per tota la
que n'hi hagi de totes les cases, que més enllà dels reculls que se'n fan a les xarxes i de reculls en vídeo, un testimoni gràfic imprès també val la pena tenir-lo, de tot el que han passat durant aquests dies fins a arribar a l'1 d'octubre. Teresa, gràcies.
Bueno, ja han donat veu a en Jordi Cuixart, que també em fa una il·lusió especial tenint en compte que està tan silenciat ara, sí. I poder tenir doncs aquesta, bueno, un llibre imprès, és que és important, s'ha de mantenir això.
Teresa Calabús, moltes gràcies.
A vosaltres.
Aviam si dilluns que ve tenim més temps.
Molt bé.
Que vagi Mira. Molt bé, adéu, bon dia.
Adéu-siau, adéu.
I per acabar el Supermatí d'avui, com sempre, repàs a l'activitat cultural de casa nostra, començant amb aquest repàs exhaustiu que en fa en Pau Ponseti, començant a Torroella de Montgrí i en favor de la Marató de TV3, on ens hi porten un taller per ensenyar a rentar-nos les mans de la millor manera, Pau.
La Marató de TV3 d'enguany dedica aquesta edició a les malalties infeccioses, ja que són la causa d'un de cada 3 morts al món i són un problema important de salut pública. Estan causades per microorganismes patògens que entren al cos i es multipliquen fins que produeixen la malaltia. És per això que Torroella de Montgrí han volgut posar el seu granet de sorra i han organitzat tot un seguit de tallers en relació a intentar prevenir aquestes malalties. I és així que avui dilluns ens ensenyaran com ens hem de rentar bé les mans, ja que aquesta part del cos és una de les que toca més superfícies, sovint brutes, i també és una de les parts del cos amb les que ens solem tocar els ulls, nas i boca, sobretot quan som petits.
I a la biblioteca de Palafrugell a les 5 de la tarda, a la Montserrat Colomer i la Susana Ruiz, dins el programa Nascuts per Llegir, ens llegiran una selecció de contes de la Caixa Bolino.
La Caixa Bolino és una eina creada perquè els pares s'involucrin i ajudin els seus fills a descobrir la lectura i a fomentar l'hàbit de llegir. Dins d'aquesta caixa hi ha una selecció de llibres on pots escollir el que més t'agradi. A més, va acompanyat d'una guia de lectura i de tot el material per fer les activitats i manualitats que proposa. Avui, a Palafrugell, Montserrat Colomer i Susana Ruiz ens ensenyaran una petita selecció d'una d'aquestes caixes i també ens ensenyaran com funcionen, on es poden aconseguir, quina és la seva utilitat. Una sessió pràctica dirigida a mares i pares amb nadons de 0 a 3 anys.
I tot això us ho expliquem avui, que és 11 de desembre, el mateix dia Dèiem, el mateix dia en què es fundava el Centre d'Esport Sabadell, Marc Clapés.
Va passar tal dia com avui de fa 113 anys, quan va crear-se aquest club de futbol, el tercer de Catalunya pel que fa al palmarès. Els sabadellencs Joan i Quimet Saus van descobrir el futbol mentre estudiaven en una escola de l'illa, a França. Quan van tornar a Sabadell, el 1901, van explicar l'esport a les seves amistats i van decidir crear el Centre d'Esports. Els primers partits es van jugar on ara hi ha la bassa de Sant Oleguer. Més tard es va habilitar un espai de joc entre els carrers Sol i Cervantes. L'estadi de la Creu Alta es va inaugurar el 1906 amb un partit entre el Barça i l'Sporting. El seu primer ascens a primera divisió va passar el 1943 i tres temporades després aconseguiria una cinquena plaça just per darrere del Barça i per davant del Madrid. Actualment està militant a la segona divisió B.
Doncs no tenim temps per més i tornarem demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança, com sempre, i gràcies per seguir-nos durant tot el dia a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. Que vagi molt bé.
Supermatí, amb en Miquel 40.